El matí amb Mireia Sanz.
Les enquestes electorals pronostiquen que la victòria a Catalunya a les eleccions de diumenge estarà entre Esquerra Republicana i el PSC. D'altra banda, els sondejos auguren una victòria del PSOE a tot l'Estat, però això sí, amb la necessitat de buscar suports amb d'altres formacions. A la llista dels socialistes per Barcelona hi ha el viceprimer secretari de la Federació del Vallès Occidental Sud, Paco Aranda, el sabadellenc, que ocupa el sisè lloc i que ens acompanya avui al matí. Molt bon dia, gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Molt bon dia, vosaltres.
Què l'ha motivat a entrar a les llistes per ser diputat a Madrid i en aquesta posició doncs, tan avançada?
Bueno, doncs, de fet, a les anteriors eleccions ja hi anava el número 16. Bueno, saps que el sistema, una miqueta de com es funcionen les llistes, doncs, en el PSC, doncs, cada territori doncs, té els seus representants. I aquesta vegada doncs, em van proposar ser el primer, diguem, de la federació i bueno, el procés de llista va ser d'aquesta manera, va tocar anar al 6, encantat, nova etapa, i espero que a partir del diumenge doncs, a defensar els interessos de la comarca a Madrid.
Clar, dèiem que ocupa aquest número 6 i que ho fa com a representant del Vallès Occidental. Això afegeix un plus de responsabilitat?
Home, plus sí, sí. A veure, tots els diputats al final són diputats de Catalunya, no? Vull dir, som del grup parlamentari allà del PSC, però evidentment dins del PSC doncs, jo espero tenir un rol també més de diputat comarcal, territorial, perquè bueno, fins ara no l'hem tingut aquesta última legislatura i crec que és molt important doncs, que la veu del Vallès Occidental, una comarca que és molt important dins de Catalunya pel seu pes industrial, pel seu pes poblacional, doncs que tingui un representant socialista al Congrés.
A les últimes eleccions, el 2016, obtenien 5 diputats per Barcelona. Les enquestes auguren ara un increment important, no sé si molt o poc important, i caldrà veure i valorar què suposen les enquestes i què és realitat i què és enquesta, però si més no, es veu dins el Congrés.
Bueno, mira, jo sempre dic el mateix, les enquestes són enquestes, no? El diumenge a les 9 del matí, quan s'obrin els col·legis electorals, la urna està buida i llavors s'ha d'omplir. I llavors jo crec que ara sembla atòpic, no? Però l'única enquesta que val és la del diumenge. I bueno, ho tenim a tocar, estem molt a prop, però jo crec que encara és que un esforç molt important de mobilització, de convèncer la gent de que aquestes eleccions són molt, molt, molt importants.
I vostè s'hi veu?
Jo espero.
Quan organitza la logística familiar pels propers mesos, la fa pensant en casar a Madrid?
Bueno, jo he après en la meva vida política a gravar anar en el dia a dia. Això molt com el Cholo Simeone, no? Partido a partido. Doncs avui quin dia és? Divendres? Doncs avui toca Radio Sabadell a les 9:30 i tinc una carpa a Saranyola a les 10:30. Vull dir, partido a partido. És lo que,
què li agradaria fer, però, des del Congrés, si fos?
Primer, m'agradaria donar suport a un govern progressista. Jo crec que amb això hem de ser molt, molt, molt clars, no? Jo crec que en aquests 10 mesos des de la moció de censura del govern de Pedro Sánchez hem pogut veure un canvi important a Espanya i jo m'hi veig donant suport a un govern amb una majoria forta que pugui continuar la tasca que hem fet aquests darrers 10 mesos i evidentment doncs, allà on em posin ser el més útil possible.
Què s'ha d'entendre per un govern progressista?
Bueno, en aquest cas un govern socialista. Jo crec que a vegades parlem de coses com teòriques, no? I podem fer promeses i no es veuen, però nosaltres podem dir que gràcies a la moció de censura del juny de l'any passat doncs tenim 10 mesos d'exemples, no? I aquests 10 mesos, per posar doncs, dos exemples, no? Hem s'ha apujat el salari mínim interprofessional a 900 euros, no? I s'han blindat doncs, les pensions perquè es puguin revaloritzar amb l'IPC. Aquests són dos exemples, n'hi ha molts més, no? De polítiques progressistes.
En qualsevol cas, tot sembla indicar, caldrà veure quina és la foto final que es dibuixa diumenge a la nit, però que un govern sense suport serà molt difícil que s'aconsegueixi, no tant en el sentit de qui conforma el Consell de Ministres, sinó més en el sentit de dir que caldrà suports per la investidura de qui sigui president. Entenc que vostè espera que sigui Pedro Sánchez, per tant li pregunto per quins són els suports que podria tenir Pedro Sánchez per aquesta investidura. Per ser un govern progressista, això vol dir que els suports s'haurien de buscar a l'esquerra?
Mira, jo crec que el primer suport que hem de trobar és el de la ciutadania. El primer suport que hem de buscar és un suport que permeti que hi hagi una majoria forta del Partit Socialista per fer les polítiques que, per exemple, estan reflexades als pressupostos que es van tombar. Jo crec que això és el que hem de transmetre. Uh-huh. Aquesta seria, diguem-ne, la majoria que busquem, la majoria socialista, amb un govern fort, amb una majoria d'escons important que permeti portar a terme el que, malauradament, fa un parell o tres de mesos es va quedar doncs, en el camí, perquè hi havia unes forces polítiques que van decidir doncs, no aprovar uns pressupostos que eren, evidentment, molt bons per a Espanya i per a Catalunya.
Però si aquesta majoria no s'aconsegueix, els suports, els millors suports a buscar seria entre, per exemple, amb Unidas Podemos?
Amb Unidas Podemos jo crec que s'ha fet una feina molt important en aquests 10 mesos i s'han vist reflexades en el suport, en molts dels decrets que s'han aprovat en el Congrés i en aquest cas en els pressupostos. Però jo crec, insisteixo, jo crec que ara mateix estem encara doncs, a 2 dies de les eleccions i el que hem de transmetre a la ciutadania és que nosaltres intentarem fer una majoria socialista per poder portar a terme el nostre projecte.
Es veuen obtenint suports dels independentistes?
Nosaltres ens veiem amb el suport dels nostres ciutadans. Cadascú haurà de valorar. El que està clar és que vam veure que els pressupostos van ser tombats per ells. I de fet, si estem aquí, si estem en aquestes eleccions és perquè Esquerra Republicana i Junts per Catalunya van sumar els seus vots a PP i Ciudadanos per tombar els pressupostos.
Ahir ens acompanyava en aquest estudi, al mateix lloc on el tenim avui a vostè, el candidat d'Unidas Podemos, en Comú Podem, Joan Mena, que apuntava a un possible pacte entre Ciutadans i el Partit Socialista.
Bueno, això ho estem veient molt recurrentment en aquesta campanya, no? Ja des del sector d'Unidas Podemos doncs, van insistint en què acabar passant. Jo crec que ho va dir molt bé el president fa 2 dies al debat, no entrar en els seus plans pactar amb aquells que posen un cordó sanitari al PSOE. Jo crec que això són tàctiques de campanya per poder intentar agafar vots però no s'ajusten a la realitat.
Perquè un pacte amb Ciutadans seria un pacte cap a un govern progressista?
Mira, jo crec que, insisteixo, mateix Ciutadans no està en aquest ala. Ciutadans forma part d'un sector de la dreta espanyola que s'ha vist a Andalusia, que a poc que han tingut la possibilitat han pactat amb Vox i PP per treure doncs, els socialistes del govern. Jo crec que en aquest cas, el diumenge, hi ha un risc cert, real, de que si les dretes sumen, i les dretes són en aquest país encara, doncs PP, Ciudadanos i Vox, tindrem un govern de dretes. Per això, si volem evitar un govern de dretes, jo crec que la millor opció és votar Pedro Sánchez. En aquest cas, aquí a Catalunya, Meritxell Batet.
Uh-huh. Per tant, creu que aquest tripartit de dretes, amb molts noms que se li donen, podria ser una realitat si poguessin sumar?
Sí, és que jo crec que ells ja ho han dit, i la gent que ha vist els debats, aquests debats no, a la televisió pública i a Tres Media, on no hi havia Vox, però sí que hi havia, perquè al final, al cap i a la fi, el portaveu de Vox va ser tan Casado com Rivera, és una realitat. Si sumen, si tenen un escó més, el dilluns trigaran més o menys, però anunciaran un pacte de govern. Jo crec que això és bastant evident. Per això crec que l'alerta que fem de que cal una gran mobilització, de que cal que Sabadell sigui decisiva, de que cal que la comarca del Vallès Occidental sigui decisiva, que cal que Catalunya sigui decisiva, per això és important. Si Catalunya és decisiva, a Espanya pot haver-hi un govern d'esquerres i podem evitar que hi hagi doncs, un govern de dretes a Espanya amb la vergonya que suposaria a nivell també europeu que Vox donés suport a un govern d'aquest sentit.
A quina proposta té el PSOE i el PSC per resoldre la situació a Catalunya?
Bueno, ja ho hem vist. Nosaltres apostem per la convivència. Nosaltres apostem per un diàleg, un diàleg dins la llei, evidentment, un diàleg entre catalans també. Hem de resoldre primer a Catalunya la situació que tenim per després poder avançar cap a una Espanya plural, diversa, i on tots hi podem capicar. Evidentment, tot això dins la llei i bueno, el diàleg amb aquesta frontera.
Per tant, la línia vermella per aquest diàleg seria que no es podria parlar, per exemple, d'un referèndum?
Bueno, nosaltres això ho hem deixat ben clar. És a dir, ni l'autodeterminació ni el referèndum és una opció pels socialistes. Nosaltres creiem que el referèndum divideix, creiem que nosaltres el que volem és un diàleg, creiem que els catalans se sentiran molt més còmodes amb una opció que no divideixi, i és el que estem proposant, i és el que creiem que portem 10 mesos també demostrant. Jo crec que humilment el govern socialista de Pedro Sánchez en aquests 2 mesos ha fet una tasca molt important en aquest sentit.
I què li diria el percentatge posem-li X, de 49, 48, 50, m'és igual, un percentatge majoritari de catalans que creuen que cal caminar cap a la independència i que voten aquestes opcions, no? Perquè se sentin incloses també dins de la proposta que plantegen els socialistes.
Mira, jo sempre faig una diferència, no? Evidentment jo als meus veïns, als meus ciutadans, jo no els hi puc retreure el seu pensament o el seu sentiment, a vegades és un tema de sentiment. Jo retrec als dirigents, no? Als polítics, sobretot, que han governat la Generalitat els últims ja 7 o 8 anys, no? Que sabent que la independència, la unilateralitat no és possible, doncs ens han portat en aquest carreró sense sortida. Jo crec que als ciutadans els hem de dir que tots estarem molt més còmodes amb unes majories molt més sòlides al voltant de més autogovern, per exemple.
Però si aquelles persones que consideren que més autogovern no respon a les seves necessitats, clar, l'exocac el trobo complicat, no? Perquè hi ha un sector que pensa una cosa i un sector que pensa una altra cosa molt enfrontada, no? Es parlen del diàleg, però quina base fa falta per assentar aquest diàleg?
Mira, jo crec que la màquina gairebé principal de generar independentistes ha sigut el PP. En aquests anys de Mariano Rajoy hem vist pujar substancialment l'independentisme, i això també és degut en part perquè hi ha hagut una política des de Madrid doncs, determinada. Jo crec que amb un govern socialista, i ho van demostrar també quan va haver-hi Felipe González i quan va haver-hi el José Luis Rodríguez Zapatero, estem convençuts que molta gent que ara legítimament pensa que l'única opció pel futur és la independència, veuran que el futur és molt més realitzable amb un autogovern més fort, amb un pluralisme dins de Catalunya, amb respecte a les institucions, amb un desbloqueig de les institucions, i sobretot també jo voldria apel·lar també a l'acció del govern de Catalunya. Aquest últim any i mig no tenim govern a Catalunya, i això també a vegades no en parlem prou, i crec que els catalans també mereixen que hi hagi un govern que treballi per ells.
El diàleg és possible mentre hi hagi persones a la presó, polítics empresonats?
El diàleg sempre és possible.
I què hauria de fer el futur govern en relació amb aquestes persones que estan a la presó?
Jo sóc un ferm partidari de la separació de poders. I hi ha un procés judicial i que és un poder judicial que té els seus processos, i hi ha un govern que és un altre poder. Jo crec fermament en la separació de poders.
Vostè personalment creu que haurien d'estar empresonades aquestes persones?
Mira, el PSC sempre ha dit que creiem que la presó preventiva era excessiva. Això ho hem dit sempre, ho ha dit la nostra candidata, ho ha dit els nostres dirigents, i ho hem dit sempre. Ara, també et dic que tot el que sigui que està sota judici respecte als tempos de la justícia i a el que digui.
Tornant al diàleg, es va intentar, ho explicava vostè ara, es va treballar en aquests 10 mesos. Què és el que va fer que no es materialitzés aquest diàleg? Va ser la manifestació aquella multitudinària a Colón contra la figura del relator? Va ser algunes veus que van sortir dins del mateix partit de socialistes? Què és el que va fer que no es materialitzés aquest diàleg? La postura dels independentistes?
Bueno, jo crec que lo que ha, més que el diàleg, sinó el que ha fet acabar temporalment aquests 10 mesos ha sigut doncs una unió d'Esquerra i Junts per Catalunya amb PP i Ciudadanos per tombar els pressupostos, i això ha sigut el que ha fet caure la legislatura. Jo crec que tothom ho hem pogut veure. Van presentar una esmena a totalitat i la van guanyar, i el president va decidir convocar eleccions. Jo crec que aquest va ser el punt decisiu d'aquesta legislatura. Doncs unes forces polítiques van decidir que tombaven els pressupostos.
Quines propostes té el PSOE per l'estat espanyol? Quines propostes plantegen el seu programa electoral?
Bueno, he traït els deures hechos. No, mira, de fet, gairebé podríem presentar-nos a les eleccions amb el projecte de pressupostos, que això, de fet, per Catalunya ja eren bons, però hi ha unes quantes. Hi ha un pacte d'estat per l'educació per assolir el 5% del PIB en educació. Hi ha, doncs, reforçar, evidentment, el sistema públic de pensions, que ha estat, doncs, esquilmat pel PP. Hi ha avançar per la gratuïtat de l'escola de 0 a 3 anys, que això és molt important, i molts pares, que ho som, jo, perquè la meva ja té més de 3 anys, però molts pares primerencs també, o nens ho saben, el que costa avançar en la igualtat real i efectiva. Per exemple, ara hem fet el permís de paternitat 8 setmanes amb l'horitzó que l'any que ve siguin 12 i l'any següent siguin 16. Això no és només un avantatge pel pare, és un avantatge també per la mare. Volem també que hi hagi doncs, un reforçament de la llei contra la violència masclista, que crec que en aquest país, malauradament, cada dia doncs, estem assistint doncs, a assassinats i maltractaments, i a partits que això ho posen com si no fos important, i crec que això és molt important. Evidentment, un ingrés mínim vital, una lluita contra la pobresa infantil. Aquest govern ha sigut el primer govern de tota la història democràtica que ha posat un comissionat, un alto comissionat per la pobresa infantil. Crec que en aquest país la pobresa infantil és un dels temes doncs, tapats, perquè moltes vegades parlem de la pobresa familiar, però les famílies no tenen fills, i això és una xacra. Hi ha molts temes, podem parlar, però jo crec que l'important és que el 28 d'abril, ara ja a vegades confon el 26 de maig, el 28 d'abril,
crec que ens passa a tots.
Ens hi juguem o avançar o retrocedir, o avançar donant una oportunitat a un govern que ha demostrat per un cantó que té voluntat de diàleg i per un altre cantó que té voluntat de fer polítiques progressistes, o retrocedir. I retrocedir no 4 dies ni 4 anys, sinó a vegades 40 anys.
40 anys vol dir tornar al franquisme?
Bueno, és una manera a vegades de parlar, però vull dir que coses que es plantegen des de Vox, per exemple. L'altre dia deia el Casado, no?, en el debat, deia que havia una llei del 1822, no?, i que a vegades els sents parlar i dius, d'on surten, no? I a més, Casado, Rivera, Abascal, tenen més o menys la meva edat, 38, 40, 40, 41 anys, i jo penso, però en quin país han viscut aquests anys? Un país que crec que hem aixecat entre tots, un país que ara mateix és el millor país per néixer, segons les institucions mundials que s'encarreguen de fer aquestes classificacions, el millor país per viatjar, el més segur, un país amb unes llibertats que molts països europeus no tenen, amb una llei de matrimoni homosexual, per exemple, que ens fa sentir plens d'orgull, i a vegades penso que dibuixen un país que no existeix.
Amb totes aquestes qüestions o aquestes línies de les que vostè parlava, hi entra pensar o repensar la Constitució o fer alguna reforma de la Constitució?
Mira, la Constitució sempre tenim doncs, la idea de reformar-la. Hi ha coses que s'han de reformar. Jo crec que ara mateix potser no es donen les circumstàncies per poder afrontar una reforma constitucional d'aquest tipus, perquè evidentment necessita d'una majoria molt important, que el PP sembla no disposat. Però jo confio que en el futur podrem afrontar una reforma de la Constitució per afrontar temes, per exemple, de la vivenda, no? que és molt, molt important que estiguin reflectits, no? I d'altres, evidentment.
S'ha de parlar de monarquia o república en aquesta reforma de la Constitució?
Mira, s'ha de parlar en la vida s'ha de parlar. Cadascú té les seves opinions, però tampoc crec que sigui ara mateix el debat que estigui a la societat.
Des del Congrés, què li agradaria fer per Sabadell?
Bueno, què m'agradaria? Doncs primer portar el nom de Sabadell amb dignitat, amb orgull, a poder aportar el meu granet de sorra, per exemple, sobretot en temes d'infraestructures. Crec que tot el que és el quart cinturó, que fa molt temps que es parla, la connexió amb la Ronda Nord, no? Doncs és molt important per Sabadell. M'agradaria doncs, aportar aquests temes, i bueno, això portar amb orgull i humilitat doncs, el nom de Sabadell al Congrés.
De fet, aquesta qüestió, el tema doncs, de les infraestructures, parlàvem de la Ronda Vallès, i sembla que el territori no està gaire d'acord en reobrir aquest debat, o si més no, que no hi ha acord al territori sobre aquest debat.
Bueno, no hi ha acord, però jo crec que és una necessitat. És una necessitat que el Vallès tingui infraestructures dignes, viàries i ferroviàries. No descarto cap d'aquestes. Evidentment, tot s'ha de fer amb consens, s'ha de fer amb debat, amb diàleg, i buscant la millor opció que respecti el medi ambient, que sigui sostenible, però sobretot que ens faci també mirar el futur. Jo crec que Sabadell té un enclavament privilegiat. És una ciutat que està en una comarca que té la part industrial per un costat, no? Els polígons de cap a Palau, per exemple, i tota la part més del Rodal, la part verda, cap a Castellà, cap a Sentmenat, que crec que és una comarca molt potent que a vegades hem oblidat perquè ens hem mirat massa a Barcelona. I jo crec que Barcelona té una força important, i ara crec que també toca doncs, la força del Vallès, en aquest cas de Sabadell. I Sabadell és capital, doncs com a capital l'hem de tractar.
Paco Aranda, número 6 a la llista per Barcelona del PSC. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí. Parlem amb tota probabilitat dilluns.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Al matí, amb Mireia Sanz.